Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. Tu no eres mi papi, tu no eres mi papi,
tu no eres mi papi. Mujeres, repetes a tu pas al frente. La crisi per la Covid ha deixat en evidència la fragilitat de l'esport femení i, en conseqüència, del futbol jugat per dones. Si els homes han corregut a tornar a jugar, a les dones se'ls ha dit cap a casa, que és com un dir, això que feu vosaltres és de sucre, no és tan important. Ja ho sé, vaig forta i sé que les dues persones que m'acompanyen estimen l'esport i el futbol jugat per dones. Els dono la benvinguda a les dues. És la Natàlia Arroyo, periodista del diari Ara, exjugadora i seleccionadora de la Selecció Femenina de Futbol de Catalunya i comentarista també de futbol a molts mitjans i al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Benvinguda.
Què tal? Com esteu?
Bé. I la Sònia Jalmà, que és codirectora del Tot Costa, i m'ha dit un moixonet que també és exjugadora de futbol.
Sí. Hola.
Es confirma o no?
Sí, també he jugat, no al nivell de la Natàlia, però sí, hi he jugat. I de fet, de tant en tant, encara juguem, però ja no estem... No, diríem que ara ja ens arrosseguem més que juguem.
Molt bé, doncs benvingudes a les dues. A això que dèiem, el Covid ha estat un símptoma més que el futbol jugat per dones a nivell estatal es considera un esport de segona, de sucre, podríem dir encara, o què?
El que crec que ha reivindicat és que la situació de la Lliga Femenina, de la Primera Iberdrola, no és prou professional. Al final, les que han caigut d'una manera més o menys contundent són aquelles competicions que no tenen una fórmula. Avui l'únic que s'ha acabat de resoldre a la segona B, tercera i altres lligues que estarien, diguem, a la mateixa carpeta de no professionals és resoldre una mica l'ascens, i el que sí que ha posat de manifest és que hi havia bones intencions per professionalitzar la competició, per millorar les condicions de les jugadores, però a efectes pràctics res és prou consistent com perquè en una situació d'aquesta d'emergència doncs es trobin altres mesures, i al final s'ha optat per una mesura que ens acosta a una versió amateur, que d'altra banda, quan rasques, és la realitat en el fons de moltes de les situacions d'alguns clubs de la competició, no de tots, però el camí de la professionalització ens ha agafat a mig camí i no ens ha agafat encara al final de la història.
Això també em recorda la campanya que es va fer des del govern: si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle. I clar, la pregunta que tinc jo amb tota la mala bava és: segur que és la meitat o són les engrunes? A mi no em va agradar aquella campanya, però això és una cosa personal.
A mi aquella campanya em va agradar, però és cert que la meitat no som a efectes reals. A vegades per llicències en el mateix futbol, al bàsquet també, hi ha cada vegada més dones, hi ha cada vegada més noies, nenes que es federen i que tenen realment un camí cap a les competicions, però a nivell de percentatge no és ben bé la meitat. I després, ja si te'n vas a l'elit, està clar que les condicions no són en cap cas ni a prop del 50%.
També és cert que se queda encara molt camí per recórrer, perquè no és només el tema econòmic. L'esport femení que va començar molt més tard, fa 30 anys tot això estava molt estigmatitzat. En el cas del futbol, és que ser jugadora de futbol era poc més que un bitxo raro, i ara jo crec que ja no estàs en aquesta situació, però encara tampoc estàs en igualtat de condicions respecte a mitjans i respecte a visibilitat, que és el que reclamaven els fons aquesta campanya.
Si parlem, per exemple, d'Espanya o Catalunya, quan estem dient que aquestes dones no tornen, a què ens estem referint exactament? O sigui, que aquestes dones no cobren també, que s'han de buscar una altra feina, en quina situació els deixarà tot això?
Clar, si parlem del cas del Barça i l'Espanyol, jo crec que estan en la mateixa situació que els seus companys masculins, el que passa que a una escala molt inferior respecte a la nòmina. Però en el cas de les futbolistes del Barça, en el moment que hi va haver l'interrupció dels entrenaments, hi va haver una rebaixa salarial a tots els futbolistes, també hi va haver un ERTO aplicat a la resta de seccions, que imagino que el que ha passat a les futbolistes, i a la que tornen els entrenaments, això es recuperarà. És a dir, que no és una qüestió de les noies paren, els tios tots continuen. La lliga d'handbol masculina també s'ha suspès. És una qüestió de professional o no, i és cert que estem en unes altures que la lliga femenina ja hauria de ser considerada professional, però per una qüestió de llei encara no ho és.
Comença con una semilla.
No estic parlant de Barces, espanyols, etc, o atlètics de Madrid o Bilbao, però en general, creieu que, per exemple, els equips espanyols de futbol, per ells és cool, podríem dir, tenir un equip femení? És a dir, molts que no el tenien s'estan posant les piles? El Madrid, per exemple, el Real Madrid encara no ho ha aconseguit. Han associat aquestes noies de tacón, no?, per exemple, però no tenen un equip propi. Però ara mateix, si fóssiu els directors de màrqueting d'aquests equips, els diríeu, posa't un equip de futbol femení, que les coses t'aniran millor.
Jo crec que en això el Barça ho ha fet bé, perquè no és només que et doni una bona imatge, sinó que és que hi ha tant camp per córrer que fer una aposta relacionada amb el futbol masculí necessites econòmicament una aposta tan petita com perquè et porti tant rèdit. De moment el Barça ha arribat a una final de Champions, que, d'acord, encara probablement no està al nivell de l'Olímpic de Lió, que seria ara mateix el millor equip europeu. Però jo crec que en això li ha donat una visibilitat i que, a més, és això, des del punt de vista comunicatiu, queda molt bé tenir un equip femení i apostar-hi. Això, el Madrid, no sé si també sentint-se pressionat des de fa molts anys de que no teníem equip femení, a partir de l'any vinent el tacón ja es dirà Real Madrid, ja serà plens efectes equip femení del Madrid. I jo crec que això també suposarà un nivell d'injecció d'interès a la lliga femenina, perquè acostuma a passar que necessites aquesta rivalitat, perquè també l'esport creixi quan hi ha interès mediàtic.
I una altra situació que jo vaig viure de prop a l'Espanyol, que és un club que ha sigut dels motors, no?, del motor a Catalunya històricament, que en anys de futbol a l'ombra i futbol femení gairebé prohibit, doncs va obrir camí i va ser un dels potents, com dic, a Catalunya. Doncs hi ha hagut èpoques que econòmicament ha estat molt tocat el club i la secció, però la massa no ha permès que caigui, perquè és el seu referent, perquè l'esport, l'Espanyol té un equip que com han dit els mateixos pericos, ens ha fet sentir orgullosos, i això l'equip masculí a vegades no ho aconsegueix, però les noies sí. Els clubs ara mateix, els que tenen ja equip no poden fer-lo caure, això és una mica el final, i els que no l'han fet hi estan apostant, i cada vegada hi ha més clubs que estan implicant-se.
Parlem una mica de la situació en les que estan les dones del futbol espanyol, perquè ara fa el novembre de l'any passat es van declarar en vaga, a finals del 2019, ara al febrer d'aquest any han aconseguit firmar aquest conveni de futbol femení, que resulta el primer d'Europa, però vaja, perquè ens fem una mica la idea, no hi havia cap mare al futbol espanyol de primera divisió, no es podien quedar embarassades ni tenir fills que haguessin de cuidar, i també doncs, han guanyat històries com un salari mínim digne entre 12 i 16.000 euros, que si ho comparem amb el món masculí fa riure, no? Però ara també es poden lesionar sense quedar-se sense feina. Encara hi ha temes, eh? Però siguem sinceres, creieu que la majoria són mares quan deixen de jugar?
No ho sé, això és una decisió personal d'elles, però és cert que la carrera esportiva normalment t'arriba als 32-33 anys i encara tens molt marge si vols ser mare posterior. És a dir, que jo crec que encara que estigui reflectit en el conveni, és difícil que amb 25 anys alguna jugadora vulgui tallar la seva carrera, encara que estigui ara coberta de drets, per tenir fills i després continuar, però que si es troben en la situació com a mínim estiguin cobertes, això està clar. Jo crec que això del conveni també és cert que el que ha reflectit és la gran desigualtat que hi ha en aquesta Lliga Iberdrola, que és producte també de que encara estan creixent, perquè ara parlaves del segon oll, jo crec que no hi ha cap jugador del Barça que pateixi en aquest sentit per la seva mensualitat, crec que està bastant per sobre d'aquests 16.000 euros. El que passa que és que hi ha equips a la mateixa Lliga on jugadores no arribaven aquí i on jugadores estan treballant d'una altra cosa, que si tu vols fer una lliga professional és evident que això no pot ser. Però estem en aquell punt de tensió en què l'esport vol córrer gairebé més que el pressupost que tenen els clubs, però que ho necessites perquè després estàs intentant fer una estructura professional.
Sí, jo crec que el conveni el que havia de fer és establir uns mínims que han de ser la base per fer aquest salt cap a la professionalitat. El que passa que és que hi ha moltes realitats dins de la mateixa primera Iberdrola. Les jugadores del Barça van, van sumar-se això una mica per solidaritat amb les companyes, però no perquè les reivindicacions del conveni o lligades al conveni les afectessin, perquè, com diu la Sònia, estan per sobre. Hi ha alguns altres clubs que també tenen, i ja des de fora de conveni ja havien tingut aquesta sensibilitat òbvia, i ara no, les oients segurament diran, però clar, és que estem al 2020 i estem parlant d'això, doncs sí, això és cert i és greu, però ja hi havia clubs doncs, que estaven permetent que el salari de les jugadores impliqués que cotitzessin i tinguessin totes les garanties en cas de lesió i tota, no, totes les coses que al final són les importants d'aquest conveni. Però pel que fa a la maternitat, estic amb la Sònia, que al final és una decisió personal que moltes vegades va en paral·lel a la carrera esportiva i en cas que no, doncs un altre cop mirant als Estats Units, ara hem tingut el cas de l'Àlex Morgan. Això als Estats Units ho tenen molt clar. Jo jugo al Mundial i llavors em dedico a l'altre projecte personal que tinc, que és ser mare, doncs, una de les millors jugadores del planeta. Ja veurem, suposo que té en els seus plans tornar, però dins de la seva agenda li ha encaixat ara, li ha encaixat després d'un Mundial i d'aquí als Jocs Olímpics o el que sigui, doncs ja veurem. Ara mateix encara està molt a la pilota de la jugadora. El que sí que és important és tenir les garanties a nivell laboral que havien de tenir-se en cas de que ho vulguin encaixar
però,
dins de la seva...
Però tot i així estem parlant sempre de les que estan a la Lliga, no? Perquè quan ja parlem de segona, tercera i tot això, hem de pensar segur que no hi ha professionalització i que, per tant, són gent que potser fins i tot han de pagar per jugar.
Sí, però és que crec que també passa a segona B. Vull dir que al final això crec que ens ha de... A mi el que m'agrada pensar és que l'esport professional, ens agradi o no ens agradi, té un final i no tothom pot ser professional. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer esport. Si el vols fer a l'elit, has de fer una inversió personal a tots els efectes. Que és això, és em congelo uns anys en els que només em dedico a això i potser abandono la meva professió o el que sigui. Hi ha molts casos de futbolistes, de jugadors de bàsquet, d'handbol, on és cert que... L'elit és molt elit, a la Sobal passa, vull dir, la realitat és dura i l'esport professional no troba maneres de ser estable econòmicament. Soy una peleadora,
cuanto más pierdo más gano. Parlant amb la Sònia Gelmà i la Natàlia Arroyo, aquestes dues periodistes, parlant una mica de la situació del futbol femení, I també hem de parlar, evidentment, això ja no sé si és de futbol, sinó jo crec que és de societat, i de masclisme, obertament, no? I això és una cosa que jo crec que li passa al futbol i li passa, vaja, a les dones en molts aspectes de la seva vida. Però potser algunes de les anècdotes que més recordem de l'últim any és aquell moment de l'Ada Hederberg també recollint la pilota d'or i preguntant-li si volia ballar twerking, o, per exemple, els insults que van rebre les jugadores del Terrassa, que després doncs, el Futbol Club Terrassa va dir que feia fora els veterans. Bueno, hi ha mil moments d'aquests, no? Encara va així la cosa, no? Vull dir, amb això ja ens hi trobem igual que a la vida, no?
Mira, ara aquí...
Ai.
Ataco cap a... I acabes de tornar a dir Natàlia periodista, eh? Però ara crec que ataco més cap als mitjans que una altra cosa. Crec que això és un problema dels mitjans de comunicació, perquè són encara episodis que passen, que ens agradaria que no passessin, però passen a la societat. Jo ara fa una estona he anat a córrer i hi havia un noi ciclista que quan ha passat al costat d'una noia que corria se l'ha mirat d'una manera que dius, ostres, vols dir que aquesta és una mirada normal? Vull dir que això passa, i això és una merda que passi, però encara passa. Però el que a mi em sembla que és greu és que determinats mitjans de comunicació que no tenen l'hàbit de comunicar de resultats, de quan es juga, de com es juga, de qui va primer, només dediquin espai quan això passa. Hi ha casos encara, sí, s'han de denunciar, sí, però jo, no sé, desafio, envio un missatge, una reflexió a nosaltres, periodistes, i a la nostra feina, a parlar-ne en proporció adequada amb les coses que realment són les que haurien de dir-se, no? Que són les coses positives que passen, perquè al final, si no, som les pesades que sempre només traiem alguna cosa des de la discriminació. Ostres, això crec que no ho volem ser cap de les protagonistes de tot això, no?
Jo entenc el que vol dir la Natàlia, però també penso que aquests episodis s'han de denunciar i s'han de visibilitzar perquè, malgrat que no ens agradi, és que això encara continua present, no al futbol, a la societat. I, per tant, quan tu denuncies, potser hi ha un percentatge d'energúmens que encara circulen per la nostra societat que veu que allò no es pot fer i que allò no és normal. Salta y rebota si tú eres bien bou. Ponte orgulloso si tú eres bien bou. Bien bou, bien bou, bien bou, bien bou.
Doncs Natàlia Arroyo, Sònia Gelmà, moltíssimes gràcies a les dues, que pugueu continuar parlant d'esport femení. De moment nosaltres avui ho hem intentat en una hora. Moltes gràcies.
A vosaltres pel temps.
Merci. Alza la mano si tu, alza la mano si tu eres
bien bo. Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem de peu. Emily Dickinson, poeta.